Info amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'Info setmanal de Ripollet Ràdio.
Hola, niños. Os presento al professor Vicenç Navarro i al doctor Huerta de Seto. El profesor Navarro adora los estados voluminosos, pero el doctor Huerta de Seto los detesta. Navarro cree que el sector privado tiende a prácticas abusivas y defiende un estado con numerosas empresas estatales, banca pública y un mercado económico fuertemente regulado.
Així comença el nou vídeo d'humor i crítica elaborat pel nostre artista més internacional. Es tracta de l'Eix Saló, que aquesta tarda presenta el seu nou llibre i amb qui conversarem en breus instants. Repassem ara la resta de notícies destacades de la setmana. Titulars. El Patronat d'Ocupació cedeix un local a l'Associació Apadir. La Casa Natura organitza un taller d'horticultura urbana la propera setmana. L'Associació d'Espectadors ofereix un passi del documental sobre Montserrat Figueres. En parlarem amb la seva directora, Carlota Casas. I la propera setmana es faran més xerrades del projecte Enjoy per joves en atur. Finalment, aquest diumenge arriba el Sant Jordi a la Rambla. Joan Jiménez, membre de la CRAC organitzadora de la festa, visitarà els nostres estudis per comentar el programa d'activitats. Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 18 d'abril de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Com deien, el proper 22 i 23 d'abril, dilluns i dimarts de la propera setmana, tindrà lloc al Patronat Municipal d'Ocupació noves xerrades informatives sobre el programa d'ocupació Enjoy. Es faran dues sessions, cadascuna dos dies, a les 10 i a les 11 del matí, a les dependències del Patronat d'Ocupació, al carrer de Sant Sebastià, número 26, i no cal inscripció prèvia. Aquest abril s'ha posat en marxa l'Enjoy, un projecte centrat principalment en millorar la ocupabilitat dels joves entre 18 i 25 anys i ajudar-los a reorientar el seu itinerari tant laboral com educatiu. L'Enjoy l'han projectat de forma conjunta a la regió regidories d'ocupació, polítiques d'igualtat i joventut i ciutadania. El passat 11 d'abril es va fer la primera reunió informativa que va comptar amb una gran assistència de joves. I el passat dimecres 10 d'abril, el president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació, Ferran Tornell, i representants de l'Associació de Persones amb Discapacitat de Ripollet Apadir van signar un conveni de col·laboració amb el PMO per cedir-los un local a l'entitat. Aquest espai, situat a les instal·lacions del propi patronat, servirà perquè Apadir disposi d'un espai que destinarà a magatzems dels estris i materials que siguin propietat de l'entitat. I el passat diumenge 14 d'abril, Esquerra Republicana de Ripollet va celebrar l'aniversari de la República i l'homenatge que fa cada any als ripolletens caiguts a Mauthausen en un acte al monòlit davant de l'Ajuntament. A l'acte hi va participar Marc Sangles, diputat al Parlament de Catalunya. Sangles va destacar que Esquerra vol un procés democràtic on quedi palesa la voluntat del poble de Catalunya i va recordar la importància de la mobilització social en el procés cap a la independència. També va destacar que la ciutadania és la que està demanant un canvi.
Per tant, per nosaltres ja és un fet simbòlic important, però a més, en el moment actual, on els principis de la República, el que significava la República com a tal, un canvi de model, però també un canvi per avançar cap a la llibertat dels seus ciutadans, per la millora de les condicions de vida de la ciutadania, amb el poc temps que la República va tenir per executar, ja es van veure uns canvis socials importantíssims, doncs per nosaltres, ja en aquest moment, previ a una consulta que la ciutadania està demanant a marxes forçades perquè és l'única manera que tenim de decidir què volem fer amb el futur del país i en un context on de degradació absoluta de les estructures espanyoles, de totes les institucions espanyoles, ens sembla que és que la gent té ganes d'un canvi i...
El diputat d'Esquerra va explicar als mitjans que des d'Esquerra estan fent tot el possible per incidir en els pressupostos de la Generalitat i va destacar que Convergència cada cop és més conscient dels inconvenients de retallar els serveis a les persones. Sangles, però, també va exposar que el deute de l'Estat ja ascendeix a 8 milions d'euros i això fa que les finances de la Generalitat estiguin en un moment difícil. A principis del mes de maig, el Partit Popular de Ripollet realitzarà a la seva seu un curs de desfibrilador i primers auxilis a una desena de persones de diferents entitats locals de forma gratuïta. Aquesta és la segona edició d'aquest curs, que es va realitzar l'any passat per aquestes dates i que, tal com va explicar el portaveu popular Víctor Dieguez en roda de premsa, han valorat molt positivament tots els participants. El mateix Víctor Dieguez ens explicava l'objectiu d'aquest projecte.
Ajuda era i és una ajuda, des del nostre punt de vista, per totes les entitats i associacions municipals, que som aquí a Ripollet, perquè una persona, com a mínim, d'aquestes entitats pugui tenir els coneixements necessaris per, bueno, per atendre quan alguna persona, doncs, té algun problema, alguna dificultat per la raó que sigui, no? per una paràlisi cardíaca o una insuficiència respiratòria, etc. No?
Enguany, les entitats participants són el Club de Futbol Ripollet, les associacions de veïns de Can Clos i Maragall i alguns comerços locals. En total seran 10 persones que realitzaran el curs en un sol dia. Dels 10 participants de l'any passat, tots ells han aconseguit el seu títol oficial. Dieguez també va destacar en roda de premsa que aquest és un curs fet per una empresa de Ripollet amb persones de Ripollet i dirigit a ciutadans de la vila. La Federació del Vallès Occidental Sud del PSC va presentar fa pocs dies a Cerdanyola el seu manifest pel dret a l'habitatge sota el títol Cap família sense llar, cap llar sense família. En un moment on els desnonaments s'han convertit en un autèntic drama social, Imma Viera, secretària de l'àrea social de la Federació del Vallès Occidental Sud i regidora del Consistori de Ripollet, va expressar que la posició del PSC és inequívoca, donant complet suport a la ILP presentada al Congrés dels Diputats. Viera també va comentar que quan a Catalunya més de 30.000 persones es queden sense habitatge a l'any, la magnitud del problema el situa a primera línia. Per tant, les administracions han de donar-hi resposta. El manifest del PSC reclama mesures com l'aturada immediata dels desnonaments, la dació en pagament, que les famílies amb problemes continuïn els habitatges pagant un lloguer social, donar suport i assistència jurídica i financera a qui estigui en risc de perdre l'habitatge i també que les entitats financeres rescatades amb diner públic destinin la major part del seu parc d'habitatge de lloguer a un lloguer assequible i de creació d'un parc d'habitatge de lloguer social amb els habitatges buits que retenen les entitats financeres. I ahir dijous el Centre Cultural, el local, va organitzar la presentació del primer llibre dels periodistes Albano Dante i Marta Sivina de la revista Café amb Llet. Sota el títol Artur Mas, on són els meus diners? Els dos reporters expliquen com van elaborar i les conclusions que van extreure sobre el negoci de la sanitat en una investigació que els va portar als tribunals, però que va posar llum en una sèrie d'escàndols relacionats amb la gestió sanitària. A la presentació va participar el periodista Albano Dante, que minuts abans ens explicava què podem trobar en el seu primer llibre.
Doncs mira, la idea, nosaltres durant 2 anys vam investigar el sistema sanitari català, vam descobrir un munt de coses, nosaltres no sabíem res, no érem experts en el sistema, senzillament vam començar a preguntar i el que ens vam trobar és un escàndol. Doncs això és l'explicació sobre què vam trobar i a la vegada com ho vam trobar, perquè una de les idees d'aquest llibre és que serveixi també per a qualsevol altra persona que es posi a preguntar o que es posi a això, no? A dir, on són els meus diners, no? Doncs que li serveixi una mica de guia, no?
Aquesta activitat està inclosa en una sèrie de xerrades que el local organitza sota el títol Dimecres Crítics. I ahir també a les 6 de la tarda el Centre Cultural va acollir una nova trobada informativa de la plataforma d'estafats per les participacions preferents i deute subordinat de Ripollet. En aquest cas estava adreçada als afectats que tenen les seves participacions a Catalunya Caixa. L'anunci del fons de reestructuració ordenada bancària d'aplicar un bescanvi amb una pèrdua del 61% ha fet que augmentin les consultes sobre aquesta entitat. Com ja es va fer amb la Caixa, la plataforma realitzarà consultes als directors de les oficines bancàries de Catalunya Caixa Ripollet per demanar la situació de cadascuna d'elles en relació als arbitratges que fa mesos es van iniciar, però dels quals només hem conegut la realització d'un d'ells a Ripollet, el resultat del qual encara no s'ha comunicat. I el proper dimecres a les 5 de la tarda es farà una segona edició del taller pràctic d'horticultura ecològica urbana, marcat dins la programació de l'agenda de primavera que un any més ha programat la regidoria de Medi Ambient i la Casa de Natura. El taller es farà a les aules i a l'hort de la Casa Natura i estarà impartit per Mario Jiménez, tècnic de Jardinet, empresa encarregada del manteniment d'alguns espais verds del municipi, entre ells el de la Casa Natura i el seu hort. Per aquesta activitat cal inscripció prèvia i les places seran limitades. Cal adreçar-se a la Casa Natura al correu casadenatura@gmail.com o bé al telèfon de la regidoria al 93 504 6014 o el de Casa Natura, 93 586 5856. En aquesta segona edició s'ha volgut posar un especial accent en la part pràctica amb les diferents possibilitats de preparar un hort urbà, les taules de conreu, les jardineres o en el sòl. També es tractaran conceptes relacionats amb els substrats, el rec, les espècies adequades a cada temporada, el calendari lunar o com resoldre les plagues que ens afecten. Tots aquests continguts seran tractats sempre des d'un punt de vista ecològic. D'altra banda, la propera activitat de l'agenda de primavera serà el Parc dels Pinatons sobre consum responsable amb un joc d'oca gegant en el que podrà participar petits i grans el dia 11 de maig d'11 a 1 del migdia. L'activitat es desenvoluparà a la zona propera a les barbacoes i serà impartida pel personal de l'àrea metropolitana. Aquesta activitat no requereix inscripció prèvia. I el passat dimarts, la Fundació Trio Dos Banc va realitzar una xerrada al Centre Cultural organitzada per l'Escola d'Adults Jaume Tusset sota el títol Com fer un bon ús dels nostres diners. Aquesta activitat forma part d'un cicle de 3 conferències que ha realitzat el centre durant aquest curs relacionades amb la gestió quotidiana de la llar. Minuts abans de començar la conferència, la seva ponent, Isabel Sánchez, compartia amb els mitjans municipals alguns dels aspectes de la xerrada.
Parlarem una mica de les diferents relacions que tenim amb els diners, quan comprem, quan estalviem i també en el tema de les donacions, i una mica fer la reflexió de la importància, no?, i la difusió. O sigui, quan tu prens una decisió econòmica o financera, al final té una implicació i estàs afectant a persones, i molts cops no som conscients d'això.
A l'hora de dirigir-nos a les entitats bancàries, Sánchez recomanava, sobretot, sentit comú.
Jo recomano sempre una mica de sentit comú. Si algú t'ofereix un import o grans beneficis, has de preguntar encara més, no? Vull dir, hem de tenir la informació, mirar organismes oficials, però després jo sempre crec que no és un problema de cultura financera, sinó de fer servir el sentit comú i controlar la nostra cobdícia.
La Fundació Trio Dos Banc planteja també una altra manera d'entendre la banca basada en la transparència i la banca ètica.
Info, edita i presenta Franzina Ricard.
Amb ell obríem l'informatiu d'avui i Aleix Saló no ha faltat a la seva cita amb el Sant Jordi i ja ha vist la llum al seu nou treball gràfic. Es tracta d'Europesadilla, alguien se ha comido a la classe media. Avui a les 7 de la tarda farà la presentació al Centre Cultural, però també el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Aleix Saló, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ripollet Ràdio. Sabem que vas molt liat aquests dies.
Sí, és només una cosa molt puntual, en tot cas. Ja m'agradaria poder-ho dir tot l'any, però ara s'acumula tota la promoció perquè, a més, tenim un peu al món del còmic, llavors hem d'estar al Saló del Còmic, tenim un peu al món del llibre, ara ve el Sant Jordi, i al final el que toca és com qualsevol venedor, no?, que és col·locar el gènere, que jo en dic, no?, és promocionar-te.
De totes maneres, allò de sarna con gusto no pica.
No. I jo, la veritat, molt content de com ha anat tot i de la trajectòria, diguéssim, en creixement, no?, dels últims anys, que, tot i demanar un constant esforç, sempre es recompensa molt veure que funciona.
Mm-hmm. Parlem una mica d'aquest nou llibre. Explica'ns una miqueta quin és el tema principal sobre el que gira.
Doncs l'últim llibre, que per cert volia apuntar-vos que també, de fet, va ser escrit primer en català, és Euro Malson, algú s'ha cruspit la classe mitjana, és, de fet, el protagonista és Europa. I l'inici, diguéssim, era una mica explicar el desgavell de l'euro, però clar, per explicar l'euro me'n vaig adonar que havia d'explicar la Unió Europea. I per explicar la Unió Europea i, diguéssim, tots aquests... aquests drames que tenim una mica per posar-nos d'acord tots els estats, havia d'explicar Europa i havia d'explicar què era Europa, d'on sorgia la identitat europea. I llavors és un llibre que sobretot és molta història, perquè ben bé a vegades, de l'inici el lector veurà que començo per l'època de Stonehenge, tot i que tampoc entro molt en detall, però una mica per situar l'espectador i per situar Europa en un context mundial, perquè al final, tenint en compte que és molt difícil definir què és Europa, un ha de començar per definir què no és Europa. I Europa no és o no va ser el centre del món durant la majoria de la història, pràcticament fins fa 5 segles, no? Que en una cronologia llarga és molt poc. I això vaig adonar-me que lligava molt bé amb aquesta època de transició que estem vivint cap a un mercat global que ens posa molt més difícil a les nostres empreses i a les nostres administracions, perquè es veuen obligades a ser molt més competitives que abans, a ser molt més eficients, a gastar menys del que ingressen, i fins i tot et diria que això també afecta les famílies.
Mm-hmm. En aquest llibre has fet una importantíssima feina d'escriptor i quasi que, pel que em deies, d'historiador. Has sigut conscient o a mesura que anaves elaborant la història t'has trobat amb la necessitat d'escriure més que de dibuixar?
És cert que hi ha més text. En tot cas... algun cop m'he plantejat de dir que potser el que hauries de fer és dedicar-te directament a fer assajos, però en tot cas veig que el meu treball no seria el mateix sense els dibuixos, i hi ha una part molt important del to i del registre lúdic del llibre que depèn directament dels dibuixos, i fins i tot és una arma molt bona de cara a fer comparatives de certes dades o estadístiques com el lector descobrirà. Però en tot cas, tenint en compte que era un tema molt feixuc i que jo cada cop tinc més respecte i cada cop tinc més por de caure en simplismes, vaig a la necessitat d'entrar en detall amb el text, que només pots aconseguir un text, no?
Mm-hmm. Clar, l'humor és la teva eina, com sempre, per fer crítica social, crítica política. Et veus capaç de fer broma de tot o encara hi ha temes que dius no m'atreveixo?
Crec que es pot fer broma de tot. Tot és tenir prou sentit comú i cert gust. És a dir, no és tant que hi hagi una línia divisòria entre el que es pot tocar i el que no, sinó la manera en la que t'acostes, la manera en la que o fas una broma, diguéssim, molt sorneguera o molt bruta, o fas una fina ironia, no? Això sempre és molt subjectiu, suposo. Però, en tot cas, per mi és una eina imprescindible. Primer, per fer més dolç, diguéssim, l'entrada de certes dades que són molt feixugues, i segon, perquè no deixo de ser, diguéssim, un autor del món de l'entreteniment. I això sempre ho he tingut molt clar.
Mm-hmm. Un dels protagonistes que ens ha encantat a tots és el Vampiros Ibéricos. Ens ha enamorat. Explica'ns una miqueta on els podem trobar, més que res per estar alerta.
El vampir, com un altre dels monstres i personatges que surten en aquesta història de terror, que és el llibre, en aquest cas el vampir ve a retratar no tant uns partits concrets o unes ideologies concretes, sinó unes dinàmiques que jo crec generalment es donen en tots els partits. I és una dinàmica de i ho definien molt bé Robinson i Acemoglu, que van fer un assaig l'any passat que va tenir molt ressò, que es diu "Per què fracassen els països", no? Explicava per què països que aparentment ho tenen tot a favor per progressar molt bé entraven en llargues depressions per culpa d'unes èlits polítiques i econòmiques que es perpetuaven al poder, que no hi havia forma de desallotjar-los i que monopolitzaven les riqueses i els recursos, no? I aquí jo crec que es pot aplicar molt bé en el cas espanyol. Ara estem en un moment que els recursos estan minvant, estan anant a menys, llavors l'Estat, curiosament, o millor dit, la classe política, és incapaç de renunciar a aquestes pràctiques parasitàries i de desfer-se d'entitats que realment no tenen massa utilitat. Aquests típiques sectors i entitats que són més per col·locar contactes i suports, i curiosament van més ràpid tallant en sectors més sensibles com educació i sanitat que no pas en altres tipus d'entitats que realment poca utilitat tenen.
Mm-hmm. Com ja vam poder veure amb el Simiocràcia, has iniciat la promoció del nou llibre amb un vídeo. Jo no sé si ets conscient que tens un públic fidel als teus vídeos promocionals i que ja els espera de dir, bueno, aquest any què farà l'Aleix?
No ho sé, jo no t'ho sabria dir perquè per la xarxa primer, crec, de fet, que la gran majoria de gent, tal com els arriba al vídeo, i de fet és la pròpia naturalesa d'internet, no són conscients massa bé a vegades d'on ve el vídeo. Hi ha molta gent que tampoc sap que hi ha un llibre darrere. Jo això ho comparo amb un músic que toca el metro, no? Un músic que toca el metro a Plaça Catalunya, que està tot un dia tocant, que al cap del dia l'han escoltat milers de persones, però al cap de dia aquestes milers de persones pràcticament ningú se'n recordarà d'ell, ni l'haurà situat ni comprarà un disc. És a dir, molta visibilitat tampoc significa reconeixement ni significa que t'estàs fent un lloc. Jo això diguéssim que és encara un procés que jo estic a mig camí, no?, de descobrir exactament com funciona internet, perquè no deixa de ser el canal principal pel que jo em moc. En tot cas, sí que és cert que hi ha una minoria que sí que ja coneix la feina, que s'ha informat, que els espera i que és més, que directament ja ha fet peticions, no? Escolta, mira, el proper el podries fer sobre X, no?
No t'agradaria poder explotar més a nivell professional aquesta faceta de... Però jo me'n recordo quan jo era més petita, al Quino s'havien fet les tires de la Mafalda transformades en esquetxos de vídeo, de dibuixos.
És cert.
No sé si t'has plantejat alguna vegada utilitzar aquest mitjà també a nivell professional.
Molt bona pregunta, perquè més curiosament el Quino i altres dibuixants han fet l'intentona d'entrar en animació, però curiosament moltes vegades no és el mateix, o perd, diguéssim, una mica la màgia del que està acostumat el lector a veure, que és paper fixa, no? Tinc molta obsessió amb dosificar la meva feina, és a dir, una cosa que tenim molta tendència en el món creatiu quan la feina d'un funciona és que reps propostes per tot arreu, reps propostes jo n'he tingut, de productores de cine, de productores de televisió, de, doncs, de mil històries, de marques, de merchandatge, i és molt temptador entrar aquí. Jo em dic el sector del recollir el sembrat, no? És a dir, la meva feina és sembrar, llavors aquestes altres sortides són recollir aquest ressò que tu t'has anat treballant. Però, tot i que a nivell professional pot semblar que està molt bé, jo crec que a llarg termini poden acabar minant una mica l'interès en la teva feina, perquè et prodigues tant i n'has tocat tants pals, primer que desorientes una mica l'espectador, i segon, que la gent s'acaba acostumant a veure't a tot arreu. I a vegades jo penso que és millor ser selectiu. Jo intento apostar per una carrera molt llarga, i en aquest sentit prefereixo que la gent tingui ganes de veure, que es quedi amb ganes de més, que no pas que es quedi saturada. No?
L'expectativa aquesta que generes.
Sí, i entre altres coses, perquè també et diré, el sector audiovisual, tant de sèrie com de pel·lícula, és un sector primer molt dur, és un sector que és un risc increïble i una inversió d'hores increïble per plantejar qualsevol projecte que un cop surt a la llum pública pot ser que no funcioni, tot depèn de les expectatives. Jo en general sempre en tinc molt altes, o m'exigeixo molt. I no m'agradaria fer una sèrie per poder dir que he fet una sèrie i ja està. A mi m'agradaria fer alguna cosa que realment tingués rellevància, que realment fos d'interès i realment aportés alguna cosa nova, i més enllà de repetir-me, no? I en aquest cas, els book trailers sí que em vaig plantejar en el seu moment pues, dedicar-me directament a fer només vídeos d'animació, però no li vaig veure tampoc massa sentit. Però bueno, en tot cas anireu veient cosetes, perquè continuarem en tot cas.
En alguna entrevista t'he sentit dir que amb aquest llibre tanques la trilogia. És el salt ja de deixar de parlar d'Espanya i t'obres cap a Europa?
És una forma de dir-ho, sí. A nivell personal, no només perquè cregui que o sigui, no he tocat Europa només perquè cregui que està d'actualitat i ho continuarà estant, que també, sinó perquè a nivell personal jo he descobert un camp que em fascina i un camp totalment desconegut. Jo porto molts anys, he fet molta política local, com sabreu, després política catalana, després política espanyola, i ja ha arribat un punt que em ve de gust coses noves. I tot i que continuaré molt interessant pel tema europeu, i de fet m'agradaria continuar-lo estudiant o tractant-lo, no sé com dir-ho, a nivell de llibres sí que tanco etapa. Tanco etapa perquè per això que et deia també de dosificar-me, per això que et deia també de parar una mica, perquè porto 3 anys pràcticament empalmant un projecte amb l'altre i sense ni donar-me un mes de descans i de reflexió i deixant veure aquests llibres amb distància i veure exactament què he fet, perquè és que fins i tot el propi autor és el que a vegades té més difícil fer-se una idea del que ha fet, no?
Suposo que estàs centrat molt ara en la presentació del llibre, però en respecte a altres projectes, alguna cosa que ens puguis avançar? Tens alguna previsió?
Tinc moltes propostes, però ja et dic que de moment em centro en promoció, les estic estudiant. A nivell personal m'encantaria poder continuar fent el que vull, perquè sí que està molt bé certs tipus de col·laboracions que un li proposen, són molt còmodes, però jo ja m'he acostumat a anar tant per lliure, perquè en el seu moment realment no vaig trobar ningú que m'acollís parlant de diaris, que ara quan rebo propostes ja no li veig sentit. No t'ho sabria dir, però és probable que em retiri una mica a treballar bastant temps.
Això és el que deies de, bueno, prendre't un calma, no?
Sí, perquè al final no paga la pena cremar-se, no paga la pena avorrir l'espectador, i crec que és això, que al final el que prioritzo jo és una carrera llarga i una carrera a poder ser que tingui un sentit coherent, no?
Jo no sé si ets conscient que la teva tasca com a dibuixant està anant molt més enllà, perquè t'has transformat quasi en una veu important en l'anàlisi de la situació actual, de la crisi. O sigui, el que diu a l'Eixaló, la gent ho escolta i importa. Com ho portes, això?
Doncs no en soc massa conscient, si et soc sincer. És a dir, és difícil de quantificar tot això. A mi m'agrada, evidentment, i valores moltíssim que la gent tingui en compte la teva opinió. Costa molt fer-se un lloc i que tingui rellevància, perquè ja et dic, una cosa és el Microsoft Internet, no? el músic al metro, i l'altre és que realment, i tot i que els mitjans clàssics estan, diguéssim, perdent una mica de terreny, no deixen de ser el lloc important on anar, no deixen de ser el lloc que et donen, et pengen el segell de, d'acord, tu ja ets rellevant perquè ja surts al país, no? Deixen de ser importantíssims. En tot cas, no, com que tampoc plantejo teories noves, jo en aquest sentit em sento més com un professor de secundària, algú que recorre a teories d'altres i les explica, o recorre a teories de diverses corrents ideològiques, intenta comparar-les, intenta situar-les, intenta contextualitzar-les perquè l'espectador les vegi des d'una altra perspectiva. És a dir, en aquest sentit, tinc poc de militant o de ideòleg o d'opinador, i crec que tinc més de professor de secundària, que em sembla, de fet, un paper que m'agrada, eh? I més que res, perquè sempre crec que la docència és importantíssima.
Ja per acabar, Aleix, avui a les 7 de la tarda presentes el llibre al Centre Cultural. Jo no sé si després de 4 dies al Saló del Còmic signant ja estàs acostumat o això de jugar a casa et posa nerviós.
Curiosament em posa molt més nerviós i fa molta més vergonya presentar el llibre a Ripollet que a qualsevol altra ciutat. I Ripollet és el meu poble, ha estat el meu paisatge tan urbà com humà durant 24 anys en els que hi vaig viure intensament, vaig estar en moltes entitats. Al final conec molta gent com ens coneixem molta gent entre nosaltres del poble, i un no sap massa bé com és vist des del poble després de tant de temps, no? Sempre intentes poder estar per tothom, intentes interessar-te per tothom, el que passa que amb tan poc temps costa, però en tot cas no deixa de ser un plaer i no deixa de ser sempre una alegria tornar i veure la gent de sempre.
Doncs Aleix Saló, moltíssimes gràcies de nou per atendre'ns. Ens veiem aquesta tarda i et desitgem moltíssima sort amb les vendes del llibre i la seva rebuda durant aquest Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i un plaer molt gran, de veritat.
Bona tarda.
Bona tarda.
El 91.3 Info.
Un altre punt de trobada important i multitudinari pel Sant Jordi a la Rambla és la mostra gastronòmica. La nostra companya, la Laia Prats, entrevistava fa pocs dies el president del Gremi d'Hostaleria, Enric Gené, sobre la trobada d'enguany. L'escoltem.
S'acosta el Sant Jordi a la Rambla i, com sempre, una de les cites importants per als ripolletens és la mostra gastronòmica, que ja és una trobada ineludible per a aquells que passegen per la Rambla entre roses i llibres. Avui ens acompanya el president del Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental, Enric Gené, que ens parlarà de les novetats d'enguany. Senyor Gené, bona tarda.
Bona tarda.
Com es presenta la mostra gastronòmica d'enguany?
Bueno, aquest any hi ha diferències. Vull dir, hem estat durant 17 anys fent edicions de mostres. El Sant Jordi de la Rambla fèiem la mostra gastronòmica i aquest any, doncs, fem un petit canvi. Ahir ens trobem la primera mostra de tapes, la primera mostra, sí, que li hem dit 2.0.
Petits formats en temps de crisi, o com sorgeix la idea del tapes 2.0? En què consisteix aquest concepte?
Bé, doncs, a veure, sí, bueno, és tot, és el temps de crisi, també són, hem d'aprofitar les noves tecnologies, és, a veure, tota la difusió que es farà d'aquesta mostra, que de fet ja s'està fent, és mitjançant les xarxes socials, no? Tot va, doncs, córrer per els WhatsApps, córrer pels Twitters, pels Facebooks, en fi, fem tot això, i això, doncs, dona molta més difusió, surt fora del poble, inclús molt, està corrent per molts llocs, i altres poblacions, i el cost, doncs, és pràcticament zero, no, és totalment reduït, no hi ha impressió de cartells, i bé, tota aquesta despesa que fem cada any, doncs ens la salviem fent aquest tipus de difusió. Sí, encaixa amb la crisi, però també és els nous mons que estem entrant de la informació, no?
I d'aquesta manera també poder arribar a moltíssima més gent, que potser de l'altra manera doncs no se n'assabentaria de que hi ha aquesta mostra gastronòmica. Pel que fa al contingut de la mostra, és a dir, què podrà menjar la gent que s'acosti a la mostra gastronòmica el dia de Sant Jordi?
Aquest any, doncs, veiem que últimament, ja els últims anys, ja combinàvem molts bars amb alguns restaurants, no? I ahir hi ha una gran presència de les tapes a la mostra. Avui dia, Ripollet té una realitat que és que el seu fort com a població en el meu hostaler són les tapes, no? Hi ha moltíssim moltíssim bar d'etapes, moltíssim bar que fa doncs, tot tipus d'etapes, i bueno, doncs, hem pensat que aquest any anem a fer doncs, una cosa diferent, perquè a mi de mica i a tots els participants doncs, faran una degustació de les tapes.
Mm-hmm. Quin creu que és el secret, senyor Jané, per aconseguir una bona afluència de públic, com sempre passa amb la mostra gastronòmica? Perquè la veritat és que comença a les 12 del migdia, però a partir de la 1:15, hi ha moltíssima gent que s'acosta fins allà. Quin és el secret d'aquesta mostra que ja porta moltíssims anys vinculada al Sant Jordi a la Rambla?
Bé, el secret és, a veure, a la gent degustar, menjar, provar tapes, a un bon preu, sortir un diumenge si fa bon dia, doncs a tothom li agrada, no? També el secret no és que n'hi hagi cap, vull dir, portem, és una cosa que està molt consolidada, és la tradició, com bé has dit, ja portem quasi 17 anys, doncs pràcticament 17 anys fent-ho, la gent ja ho sap, ja ho coneix, de molts anys està molt consolidat, la gent s'ho passa molt bé, doncs aprofiten el dematí doncs, per sortir i fer el tomb per la Rambla, veure les parades, els llibres, els altres que s'hi posen, i doncs acaben a la mostra, doncs ja van a dinar, doncs, o a fer unes tapes, a fer un vermut, una cervesada, i en fi, és una jornada molt, doncs, molt agradable. No?
Mm-hmm. No puc deixar de preguntar-li, hem parlat així per sobre del tema de la crisi, però no puc deixar de preguntar-li en aquesta època de recessió com s'està vivint el tema d'aquesta crisi que hi ha actualment en el sector de l'hostaleria i de la restauració, sobretot al Vallès i aquí a Ripollet.
A veure, s'està vivint d'una manera molt complicada, molt difícil, eh? Vull dir, en aquests moments parlem d'una situació pràcticament límit que hem arribat, no sé si hem tocat fons o no, alguns experts diuen que sí, tampoc veiem la recuperació, no l'acabem de veure, la cosa és bastant desalentadora i hi ha molta gent que hi ha tancat, gent que està aguantant-se, gent que està amb supervivència pura. I la veritat és que s'està vivint mai. A Ripollet també es viu especialment difícil, també. Ripollet és un poble, no és del... Bueno, el Gremi som de 10 poblacions, no? I ja en els temps bons, per Ripollet també ja sempre li costava una mica més el fet d'alguns locals doncs, que poguessin tirar endavant, no? Poblacions com Sant Cugat, potser que tenen una renta per capita bastant superior, doncs mm-hmm. també es pateix, però el nivell de patiment no és exactament el mateix. Mm-hmm. Ripollet potser és un dels municipis que més, junt amb, potser amb Montcada i la Llagosta, doncs, que estan... Gairebé tothom està patint, eh? Vull dir, és un moment molt complicat, molt difícil, on la gent, potser molta gent que ha arribat doncs, a nivells de desesperació.
Mm-hmm. Doncs a veure si amb aquest Sant Jordi a la Rambla, si més no, donem una petita empenta, allò, ajudem una miqueta, ni que sigui. Quantes persones hi participaran? Quants establiments hi participaran a la mostra gastronòmica?
Encara estem fent el recompte, uh-huh. encara no ho sabem, suposo que hi haurà bastants. Crec que serà l'any que més establiments hi haurà, ja que al donar sortida a l'etapa, doncs arribem a molta més gent. Mm-hmm. I jo crec que serà l'any doncs, que hi haurà més participació amb les tapes, no? Jo mm-hmm. crec que, no sé, altres anys participaven entre 14 i 15 establiments havien participat. Jo crec que aquest any seran entre 15 i 20 establiments. També va molt en funció de la capacitat que té la plaça, no?
Clar.
Ho fem allà a la plaça doncs, del Molí, que nosaltres li diem.
Sí.
I la veritat és que depèn també de la capacitat, doncs, arribarà un nivell doncs, que no, munt, doncs, que no podem posar més establiments.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, senyor Jané, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ripollet Ràdio. Ens veiem el dia 21 d'abril, diumenge, a la plaça del Molí, com bé diu. Farem unes tapes 2.0 amb la mostra gastronòmica del Sant Jordi a la Rambla.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres. Ja, bon dia.
Adéu, bon dia.
I dins el marc de les activitats del 15è aniversari de la nostra casa, Ripollet Ràdio debuta enguany al Sant Jordi a la Rambla amb una mostra de la seva programació des de l'estudi mòbil que s'instal·larà a peu de la ràdio davant del Centre Cultural. Al llarg de la jornada, diferents col·laboradors faran programes cara al públic amb entrevistes, actuacions i connexions. D'altra banda, seguint la bona experiència dut a terme el passat Nadal, el Sant Jordi a la Rambla realitzarà una recollida d'aliments per Càritas durant tot el dia a la carpa annexa de la nostra ràdio. Per tal de facilitar la campanya, els lots es podran continuar portant del 22 al 26 d'abril a les instal·lacions de l'emissora, situada dalt del casal de joves a la Rambla de Sant Jordi 6, primer pis, de dilluns a dijous matí tarda i divendres al matí. I aquesta setmana s'han presentat, o es presentaran, fins a 3 novetats del Racó de les Lletres locals. El grup Art de Sant Martí ho feia dimarts, l'Alba Martínez ho feia dimecres, amb un somriure al despertar, i com dèiem, aquesta tarda serà el torn de l'Eix Salom. Sota el títol Sistemes, el grup Art de Sant Martí va presentar aquest dimarts a la biblioteca el que ja és el seu tercer recull de contes. Montse Pujol, una de les autores, ens explicava als micròfons de Ripollet Ràdio el dia de la presentació quin camí ha seguit el grup en aquests 2 anys.
L'any passat el grup es va reduir a 6 persones, vam continuar treballant i vam publicar un segon volum de relats. En aquests, evidentment, només hi havia relats de 6 grups, de 6 persones al grup. I aquest tercer volum del grup de Sant Martí, per alguna manera, que es diu Sistemes, ja juguem amb el nom. Som 6 persones que hem fet 6 relats. Els relats que hem fet en aquest llibre són relats molt més llargs, a diferència dels altres, que eren més aviat microrelats i relats curts.
Durant la presentació, els 6 autors d'aquest recopilatori van destacar que, tot i ser autors d'estils molt diferents, han aconseguit treballar conjuntament i que les 6 històries tinguin una continuïtat. Dimecres va ser el torn d'Alba Martínez, amb qui ja vam conversar el passat divendres a l'Info. La presentació, que es va celebrar al Centre Cultural, va comptar amb un nombrós i entusiasmat públic. L'art, la literatura i la música van omplir la sala d'actes del Centre Cultural durant la presentació d'Un somni al despertar, el primer conte d'aquesta artista. Continuem. El Centre Aragonès de Ripollet celebra el proper 23 d'abril el Dia de la Comunitat d'Aragó. Amb motiu d'aquesta data, l'entitat ha organitzat una sèrie d'activitats relacionades amb la cultura aragonesa, com ara les Jotes. A més, també participarà el Sant Jordi i la Rambla aquest diumenge. Així que dissabte a les 6 de la tarda, a la seu del Centre Aragonès, es farà el tradicional vi d'honor i la recepció d'autoritats com a inici de la festa. Diumenge, l'entitat muntarà una parada a la Rambla de Sant Jordi, on vendrà productes típics aragonesos. A més, també es podran adquirir les entrades per al Festival de Jotes del proper 27 d'abril a les 6 de la tarda al Teatre Auditori, a càrrec de Nobleza Baturra. El passat diumenge 14 d'abril va tenir lloc la 26a edició de la Caminada Ripollet-Montserrat organitzada pel Centre Excursionista de Ripollet. Es tracta d'una marxa ja consolidada entre la gent de la localitat i les poblacions del voltant amb un recorregut de 47 quilòmetres. Enguany, la caminada va comptar amb gairebé 400 participants. I acabem aquest bloc de notícies informant que aquesta setmana l'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet ha presentat una exposició molt especial a l'Ateneu de Cerdanyola. Es tracta d'11 de setembre, Diada Històrica, un recull de fotografies de la multitudinària manifestació de l'any 2012. Amb aquesta mostra, Focer vol fer reviure aquell dia històric. La mostra es podrà visitar fins al 16 de maig. Aquesta nit l'Associació d'Espectadors oferirà un espectacle una mica diferent. Es tracta d'un passi gratuït d'un documental sobre la soprano desapareguda Montserrat Figueres. I per saber com ha nascut aquest projecte, tenim a l'altre costat del fil telefònic a la Carlota Casas, que és la responsable de la direcció i guió del projecte. Bé, podríem dir la mare de tot el projecte. És així, Carlota?
Més o menys. Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Sabem que estàs tenint uns dies una mica complicats, de veritat. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
De res.
Explica'ns una miqueta com neix el documental sobre la Montserrat Figueres.
A veure, això és un encàrrec. És a dir, en realitat el projecte neix de la complicitat entre la productora, la Vínia, i en Jordi Savall mateix, que ja havien treballat junts i havien fet altres documentals, i aleshores van pensar que calia fer aquest homenatge a la Montserrat.
Què és el que podrem veure en aquest documental?
A veure, aquest documental és un repàs a la vida professional de la Montserrat Figueres. El que passa és que, en aquest cas, la vida professional va molt lligada a la vida, a la trajectòria personal, no? Perquè, és a dir, la Montserrat Figueres i en Jordi Savall es van néixer molt joves quan estudiaven tots dos i a partir d'aquell moment doncs enceten una vida junts, no?, que donarà fruit a totes les coses que han fet dins el món de la música, no? I per tant era difícil de separar una cosa de l'altra. Aleshores és un repàs essencialment a la biografia professional d'ella, però és clar, a través del testimoni de la seva parella sentimental i professional, dels fills, dels amics, dels companys de feina, etc.
La Montserrat va tenir una vida molt intensa, musicalment parlant, i a més sempre va fer uns projectes molt especials. Tu què has pogut descobrir d'ella?
A veure, jo coneixia el personatge públic. Per mi, el més important de tot això va ser conèixer una mica la persona, tot i que jo mai hi vaig tenir contacte abans, eh? Però veure com aquest projecte el vam començar quan feia tot just 6 mesos de la mort d'ella, i això ho feia difícil, perquè demanar a la gent que parli sobre un ésser estimat quan ha passat tan poc de temps de la seva mort és complicat. Però veure com tothom va reaccionar tan bé, tothom estava tan obert, tothom parlava amb tanta emoció, tant de la seva feina com d'ella com a persona. Quan vam acabar el projecte, jo em vaig quedar, em sabia greu no haver-la conegut personalment, perquè realment és un personatge increïble, no només per la seva trajectòria professional, sinó per alguna cosa especial que tenia, i que els que vegin el documental veuran que traspua en les paraules dels altres, no?
Deies que era era una mena de reportatge d'encàrrec, que vull dir que no va ser una cosa que va néixer espontàniament com a proposta teva.
No.
Però suposo que tu te l'has fet teva. De la Carlota, de la feina de la Carlota, què hi ha en aquest documental?
No sabria dir-te. Suposo que aquest descobriment de la persona, no? I anar identificant-te amb una sèrie de coses. No sabria dir-t'ho ben bé, eh? Per mi va ser com un descobriment, i jo crec que això es reflecteix en el documental, que a mesura que va avançant anem sabent més coses d'ella i anem coneixent més el personatge, no? I a través de la música i a través de les paraules dels que la van conèixer, no? No sé, jo penso que era una persona, o això em van transmetre a mi, molt emocional, molt, molt especial, molt estimada, i una mica és el que jo he volgut reflectir a través del documental, no?
Aquest projecte es queda aquí, o t'agradaria, o teniu previst ampliar-ho, anar més enllà, potser obrir-ho més a la feina del Jordi Savall, dels fills, o no, o amb aquest documental ja tanqueu la història d'aquest personatge?
Això no se sap mai, la veritat. Però, home, jo crec que, és a dir, tant a Alia Vox, que és la productora d'en Jordi Savall, com la Fundació Centre Internacional de Música Antiga, ells continuaran, no han deixat en cap moment de retre homenatge i de recordar la figura de la Montserrat, perquè és que és present a tots els projectes que encara es mantenen. Per tant, és molt difícil no fer-ho. Pel que fa a nosaltres, no sé dir-te, vull dir, nosaltres ja vam fer aquest homenatge a la Montserrat, i no sé si sortiran més coses més endavant, no se sap mai.
Doncs Carlota Casas, responsable de la direcció i la guió d'aquest projecte, que es podrà veure aquesta nit a les 10 del vespre al Teatre Auditori. Recordem que és una funció gratuïta organitzada per l'Associació d'Espectadors. De nou, Carlota, mil gràcies perquè ens has dedicat aquests minuts a l'informatiu de Ripollet Ràdio. Molta sort aquest vespre i moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I com ja hem repetit al llarg de tot l'informatiu, diumenge és Sant Jordi a la Rambla, una cita esperadíssima per lectors en recerca de llibres, enamorats de les roses i ripolletencs i ripolletenques per veure què els ofereixen les entitats locals. Per repassar el programa d'activitats tenim amb nosaltres un dels seus organitzadors, un membre de la CRAC, el Joan Jiménez. Joan, bon dia.
Bon dia.
Ho tenim tot a punt, ja?
Tot a punt.
Fins i tot el bon temps, que sembla que ens acompanyarà.
Bueno, el temps és una cosa que és imprevisible, però sembla que aquest any tindrem la sort. Bueno, és primavera, eh? Pot passar de tot, eh?
Sí, exacte, no ens podem fiar.
No, primavera, té això.
Tindrem mostra d'entitats de tot tipus a la Rambla. Quantes entitats participen,
pues mira,
més o
participaran
menys?
63 entitats, ja confirmades ja i tancades ja.
Uh-huh. A part d'apuntar a l'estand, hi ha algunes que participen a la marató d'activitats?
Sí, bé, algunes, a les que participen a la marató d'entitats, algunes no es tenen estant, val? Com per exemple el country, com per exemple la ballada de gitanes que s'ha afegit última hora, que no la teníem prevista, el tindrem a la tarda, i tindrem algun cercavila, com el Rimon Moyo, que també són entitats que no tenen carpa, perquè no han volgut carpa, però sí que participen al Sant Jordi i la Rambla amb actuacions i cercaviles.
Uh-huh. Actuacions de 11 a 1, això continua...
Sí, sí, continua ferm, hi ha d'aquí al pati del Centre Cultural una sèrie d'entitats que han anat demanant actuacions, doncs n'hi ha de 20 minuts, mitja hora, un quart d'hora, aquí al pati es farà com una mica de marató, des de les 10, quart d'11, fins a les 2, l'hora d'acabar, més o menys al matí.
Aproximadament quantes entitats participen en això?
Mira, no m'he posat la llista, però t'ho podia dir una mica de memòria, és que m'equivocaria, sembla que els epidemi, l'institut, el patinatge, hòstia, hem de dir algun, millor no dir res, perquè encara la liaríem.
10, 15?
Sí, més o menys, 10, 15, sí. Els grallers també faran un petit concert i altra gent que realment faran cosetes.
Uh-huh. Aquesta va ser una iniciativa que recordo, com vau explicar, que va néixer l'any passat.
L'any passat, sí, perquè hi havia molta gent que volia fer coses. Clar, tothom volia fer una demostració, no? Però clar, imagina't les carpes a la Rambla, pues, que tothom fes una demostració al seu costat, un al costat de l'altre. Seria com una mica de bogeria, no? Tothom volia demostrar i fer soroll, no? Clar, hem de fer una mica de soroll organitzat, no? I per això vam dir, tothom que vulgui fer doncs, un espectacle o vulgui representar una mica algun espai del que fa ell, doncs teníem aquí el pati del casal, vam dir, home, aprofitem aquest espai, no? Que el tenim aquí ben maco, agradable, i evidentment posarem uns cartells a cada carpa, identificant el grup, identificant l'hora, identificant l'activitat que cadascú farà, eh? Vull dir que això estarà prou anunciat en tot el recorregut que vagi fent.
La vostra filosofia sempre ha sigut una mica aquesta, deixar una mica de banda tot el tema del llibre i la rosa, que sí que està molt bé, però potenciar la mostra cultural del municipi.
Aviam, no és això exactament. Nosaltres, quan fa 26 anys vam començar a muntar el Sant Jordi i la Rambla, vam dir, perquè realment el Sant Jordi el muntava el que era l'Ajuntament i l'antiga biblioteca de la Caixa de Sabadell. Això, a un moment donat, va desaparèixer. Va desaparèixer, l'Ajuntament també va fer una mica de... Sí que hi havia quatre llibreries aquí a la plaça Pere IV, però es va anar morint sol. I vam dir, això hem de recuperar-ho. I ho vam recuperar d'una manera molt original. Molt original volem dir de que teníem un drac, un cap de drac, que es va fer a l'escola, a l'Institut d'FP, de formació professional de Ripollet, van fer un drac molt gran, movible, vull dir que era una cosa que era, bueno, està molt bé, no? I vam dir, hòstia, hem de fer una cua del drac. I la cua del drac vam començar a fer-la, doncs, amb dissabtes i diumenges, aquí a la Rambla, doncs, entre... I és molt divertit perquè hi ha alguna que altra foto, entre màquines de cosir, cosint roba, i la vam pintar. I aquest drac l'hem de donar vida. I vam dir, home, aprofitem i tornem una altra vegada, que és una mica aprofitar al voltant de Sant Jordi. Aquí va ser l'inici de Sant Jordi i la Rambla. L'any següent vam dir, bueno, hauríem de fer alguna més. És a dir, i si convidéssim les entitats que realment participin, perquè s'acostava un any, va ser que era Sant Jordi, diguéssim, Sant Jordi.
Que hi ha dissabte o diumenge.
Home, fem la rosa, fem lliures, convidem, i a partir d'aquí va anar fent. El que passa que, clar, a Ripollet, sent com a Ripollet, doncs tu no pots fer el dia Sant Jordi. El dia Sant Jordi és un dia complicat perquè la gent doncs, té obligacions, té feina, i vam dir, farem sempre el diumenge abans de Sant Jordi. Malauradament no hem coincidit amb Sant Jordi amb diumenge perquè aquest any va ser vicès i, clar, i pum, i se'ns ha avançat dos dies, no? Però vam dir això, no? A partir d'aquí vam dir, bueno, doncs fem una mica que és una mica una fila d'entitats, no? Que les entitats puguin demostrar durant un cop a l'any què és el que fan a l'entorn de Sant Jordi, evidentment. Hi haurà llibreries i hi haurà alguna parada de roses, de flors, no? I després vam dir, això hauríem d'engrandir-ho. Va ser quan vam engrandir-ho amb la fira d'artesania, val? I també després, dintre de la colla nostra, que hi havia el Joan Ramon Costa, que en aquell moment era regidor de Comerç i Indústria, i amb el vam proposar amb ell i amb l'Enric Gené, l'Enric ja feia temps que ens ho estava dient, que hauríem de fer alguna mostra, no sé què, i vam dir, bueno, fem una petita mostra, vam començar aquí sota de la plaça Pere IV, quan abans no estava, de, que quedava aquí Montsot, vam fer-ho, va ser una mica molt, una sabata, una espardenya, i vam veure que això començava a agafar una mica de forma, no? I per aquí això ha anat evolucionant. Evidentment, la mostra ho porta a Regidoria de Comerç i Indústria, juntament amb el gremi, que realment dintre de l'entorn de Sant Jordi, aprofitant, i nosaltres portem el que és el tema d'entitats i el tema de la fira d'artesania. Uh-huh. I això, doncs, el paquet sencer fa el Sant Jordi i la Rambla.
Uh-huh. Aquest any, a més a més, us ha tocat any espriu.
Més a més, any espriu. Bueno, cada any alguna cosa, eh?
Sempre toca alguna cosa, aquest any toca any espriu,
de com... la qual l'entitat forma part, amb la qual també hi ha moltes entitats que realment a partir de les de quarts d'onze del matí a la sala d'actes del Centre Cultural hi ha una lectura d'espriu, i realment tenim tots els horaris ja fraccionats des de que comencem fins a la un quart de dues, tothom durant 5 minuts hi ha una sèrie d'entitats i persones i personatges que realment fan una mica de lectura i ja està dintre de l'acte i també tancat ja.
Uh-huh. També teniu una actuació important. Aquest any porteu a l'Esbardançaire de...
Ja va venir, és la segona vegada que ve.
És la segona vegada,
que ve.
Explica'ns una miqueta qui són i per què heu escollit aquest.
Perquè vam venir... Primer perquè alguns dels integrants els coneixem perquè són de Ripollet, val? I realment ja vam venir un any i vam trobar que era, doncs, una cosa interessant, una cosa nova. És dir, fins ara sempre estàvem una mica tirant el que era una mica típic, no? Vam començar bastants anys a portar veneres, que va tindre un èxit. Després vam dir, home, això de les veneres comença a cansar. Un altre any vam portar un espectacle infantil, que també va estar molt bé. L'any passat vam portar Rumba Catalana. No va acabar de guallar, hem de ser crítics, no va acabar de guallar. Bé, són aquelles coses que a vegades pues, passen, no? I ho has d'acceptar perquè la realitat... I ens van tornar a ofertar a aquesta gent amb un nou espectacle. Evidentment, havien evolucionat molt ells amb l'esbar d'aquest de Sant Colgat, amb l'espectacle que són peuades, que realment ho fan a peu de terra, no necessitem escenari. I vam trobar que seria una cosa interessant i tornar-la a portar una mica, doncs, a Ripollet, no? És a dir, també fer un canvi, donar una altra manera de fer coses, no? Que no sigui sempre el mateix.
Uh-huh. Com es viu el Sant Jordi i la Rambla en temps de crisi?
Jo he quedat bastant parat. Bastant parat perquè pensava que aquest any farem NYAF. I de NYAF, per mi, ha sigut l'any que més entitats han participat. Vull dir que realment sempre teníem 55 carpes, passem de 55 a 60, amb tres entitats que realment no en tenen però participen. És a dir, que hi ha hagut un petit augment. Sempre hi ha un any que neix, una plega, una ve, i l'altre any següent... Penso que realment és interessant. Jo veig que realment és una aposta, que realment les entitats no els costa diners a nivell d'infraestructura, però que això realment és el patronat qui es fa càrrec de la infraestructura, i és un moment bo, doncs, realment, de fer-se conèixer, és dir, sortir al carrer, fer alguns sortets, captar socis, captar el que sigui, perquè realment estem en... És un moment d'unir per aconseguir coses.
Uh-huh. En la CRAC, el Coco, a nivell cultural, no us para mai, sempre esteu pensant noves coses. De cara al Sant Jordi i la Rambla de l'any que ve, o d'aquí 10 anys, o d'aquí 5 anys, quines coses t'agradaria?
No ho sé, però, home, com a mínim, realment, el que s'ha fet no es perdi. Val, això està molt bé. I sempre ens agradaria portar alguna cosa més, no? Evidentment, tu ho has dit, no? La crisi, pues, per exemple, sí que realment ja l'any passat ja ens va mancar, va ser fer activitats infantils. Les infantils l'any passat ja vam tindre que deixar de fer-ho. Però aquestes activitats infantils, crec que les entitats han sigut hàbils, totes plegades, perquè cadascú més o menys ho ha muntat, no? Pues, per exemple, hi ha els esplais que fan tallers, hi ha l'escola de bàsquet Sant Graviel que té una cistella, hi ha el tenis taula que munta un robot amb una taula per poder jugar... És dir, són aquelles coses que més o menys...
Uns us aneu ajudant amb els altres.
Exacte, ajudant amb altres, no? I sempre hi ha entitats que van fent coses, no? Per exemple, jo parlo una mica de la meva que porto paral·lelament, de la penya, doncs aquest any portarem un clon, el doctor Sapastre, que és un pallasset, un pallasso, i és un pallasso que és, per mi és molt important, perquè és un pallasso que realment està sempre... És el doctor Sapastre és el pallasso que va visitar els nens, està cada dia en el Sant Joan de Déu, al Vall d'Hebron, fer companyia als nens que estan malalts. Uh-huh. I també el tindrem aquí a la Rambla, a l'estand de la penya. Uh-huh. Amb alguna altra petita sorpresa. No la que han volgut, però una altra petita sorpresa.
Això m'han dit, que la sorpresa gran no...
Bé, no, aviam, si és el que et deia jo, que sempre tens coses molt lligades, i pues, resulta que tens el 99%
i et falla
l'1%, i aquest 1%... Però bé, és igual, no passa res. Tu sabeu que volies parlar del tocat del Barcelona, no?
Jo no t'ho anava a preguntar.
És igual, no, ho trec.
Ho has tret tu.
La idea era portar el bus del Barça aquí, el del equip, primer equip, però no passa res. No puc venir perquè realment tots sabeu que el dia 23 juguen a Alemanya i el dia 21 l'autocar ha de marxar cap a Alemanya. Però no, prometo, des d'aquí, que vindrà el bus del Barça algun dia a Ripollet.
Però que vingui ple. No,
bueno, això ple? Ja, ple de què? De copes?
No,
o...
ple amb ells.
Bueno,
no?
Això és més difícil, això ja. Però bé, ja, ja és bastant, eh? Poder... Però bé, escolta'm, sempre hi ha... Aquestes coses passen, i més a més en directe, que dic jo, i bé, no passa res, vull dir, tot és... Bueno, tindrem una sorpresa agradable. Jo penso que serà agradable.
Doncs... O sigui, d'obligada, passar
dic
per la
ràdio... d'entitats, com altres entitats, tindran sorpreses, suposo que no volen dir, i ho veurem, no? Vull dir que realment...
Sí, d'obligada, passejar pel Sant Jordi i la Rambla en algun moment.
Ah, sí, no t'he dit de la quantitat de firaires que venen. Venen 46 firaires d'artesania.
Important, també.
És a dir, 46 més 63 més no sé quants són el Gremi d'Hostaleria, però segons m'han dit una vintena, sembla que són.
Uh-huh. Doncs Joan Jiménez, ens veiem diumenge, t'espero a l'estand de Ripollet Ràdio, sobretot en el nostre informatiu que farem a partir de les 11, i passejant per allà comprant llibres i donant una volta.
Jo estaré bastant abans.
Fantàstic.
Des de les 5 del matí. Si voleu, també us convido.
Bueno, ens ho pensarem. Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Al 91.3 Info. El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet. Tot i les nuvolades d'avui i les 4 gotes d'aquest matí, en principi no hem de patir pel temps, especial de cara a diumenge. Hi haurà un lleu descens a les temperatures, però ràpidament tornarà a fer sol i bon temps, especialment a partir de dilluns. I fins aquí l'info d'avui divendres, 19 d'abril de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, i que us parla Francina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6. Diumenge no, perquè estarem en directe des de la Rambla de Sant Jordi oferint-nos un especial de tret de programes de la nostra emissora. Però, a més, també el poden escoltar online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat.
He mirat aquesta terra...
I els deixem escoltar en el tema musical He mirat aquesta terra, un dels poemes de Salvador Espriu que va musicar Raimon, tot convidant-los a que ens acompanyin aquest diumenge al Sant Jordi a la Rambla en persona, des del carrer, o seguint la nostra programació especial des del 91.3. Recordin també que poden fer un gest solidari fent alguna aportació a la recollida d'aliments per Càritas al nostre estrany. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.
He mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra.